Aquest és un podcast del...
Super 3!
Història.
Avui us parlarem de l'escola. Però, per fer-ho, abans us proposem un exercici d'imaginació. Imagineu-vos que sou al pati, preparats per entrar a classe. Ara us diuen que feu una fila ben recta. Després, un mestre us passa pel costat. I com que resulta que no esteu prou ben posats i que heu fet la fila una mica torta, us pessiga fort el braç o us etziba un clatellot. Ara penseu que sou a l'aula i quan el mestre s'adona que no heu fet bé els deures, agafa un regle llarg de fusta i us pica les mans amb força. I finalment, penseu que us equivoqueu quan us fan una pregunta. Aleshores, el mestre us posa unes orelles d'ase fetes amb cartolina i us fa estar de genolls davant de tota la classe perquè els companys es riguin de vosaltres. Oi que sembla molt bèstia? Doncs heu de saber que no fa gaires anys tot això passava a moltes escoles. De fet, si ho pregunteu als vostres avis i àvies, veureu que potser algun d'ells els va passar alguna cosa semblant.
El nostre protagonista d'avui tenia un somni: canviar el món perquè fos millor i més just. I va pensar que l'única manera d'aconseguir aquest gran canvi seria millorant l'educació. Per això va pensar que calia canviar l'escola. Avui us parlarem d'un pedagog, és a dir, un mestre, però també un mestre de mestres. Un home apassionat per la vida i per la llibertat. Un pensador que no es deixava intimidar i que va haver d'enfrontar-se amb els poders de l'Estat i de l'Església, i fins i tot amb la seva pròpia família per tal d'aconseguir els seus ideals. Un home que va crear un nou model d'escola i d'educació basat en el respecte als alumnes i a la seva llibertat. Un pioner de l'educació amb unes idees revolucionàries que es van difondre arreu d'Europa. Un home que va fer història. Sabeu com es deia? Francesc Ferrer i Guàrdia.
Aquesta història comença a l'Illa, un petit municipi de la comarca del Maresme. Era l'any 1859 i en Jaume Ferrer i la Maria Àngels Guàrdia, una parella de pagesos benestants, tenien el seu tercer fill. Li van posar Francesc. En aquell temps, tenir una família ben nombrosa volia dir tenir moltes mans per ajudar a treballar al camp. Així que en Francesc va ser només el tercer de 14 germans. Ja ho veieu. Quin tip de gent!
En Francesc anava a l'escola de l'Ella, però no li agradava gens. I no només perquè les aules estiguessin brutes, mal ventilades i amb humitat a les parets, no. Heu de pensar que aleshores la majoria de les escoles depenien de l'Església. Els mestres eren sacerdots i els nens havien de resar, estudiar la història sagrada i recitar el catequisme moltes hores. A més, la majoria d'aquells mestres tractaven els alumnes amb molta duresa i disciplina. Si consideraven que algú no parava atenció o feia alguna malifeta, no dubtaven a castigar-lo a cops de regla o a donar-li fuetades amb una branca.
Va, Francesc, lleva't i no facis el ronsa, que has d'anar a l'escola.
No hi vull anar, no m'agrada.
Vols que li digui això que em dius al mestre?
No, li diguis pas o em castigarà.
Doncs au, va, no t'encantis.
Amb qui sí que li agradava passar estones amb Francesc era amb el seu oncle i el seu germà. Resulta que tots dos eren ateus, o sigui, que no creien en cap déu ni practicaven cap religió. Allò era una cosa poc comuna en aquells temps i encara més en aquella família tan catòlica. Però aquella manera de pensar de seguida va atreure el petit Francesc. Durant la seva infantesa, un capellà va intentar que el menut fes carrera a l'església, però no el va convèncer.
No ho seré mai de capellà. Jo sóc ateu com el meu oncle.
Com dius?
Que no crec en Déu.
Però quina bajanada és aquesta? Ara veuràs.
Ai! Au! Au! Au!
I a cada dia que passava, el petit Francesc anava avorrint més i més tot el que tingués a veure amb l'església. Però el seu pas per l'escola no va ser gaire llarg, perquè el seu pare va morir i ell es va haver de posar a treballar les vinyes de la família. Fins que, quan només tenia 13 anys, va tenir la primera disputa amb l'església. En Francesc va denunciar el sacerdot del seu poble perquè creia que es ficava on no el demanaven, posant cullerada en la vida de la família. I això de la denúncia a casa seva no els va semblar gens bé.
Però com se t'acudeix denunciar un sacerdot?
Ui, tot el poble em va ple. I això que sempre m'he estat una família molt catòlica.
Això és que passes massa temps amb el teu oncle, que et posa aquelles idees absurdes al cap. Doncs res, s'ha acabat. Fes la maleta que t'enviem a Barcelona.
Dit i fet. La mare va enviar el jove Francesc a treballar a Barcelona, on va entrar d'aprenent en una botiga de farina. La mare es devia pensar que allò posaria el noi a lloc, però amb el que no comptava era que el propietari d'aquell comerç era republicà, o sigui, que creia en un país sense rei, i tenia tanta tirria als capellans com l'oncle d'en Francesc. Fins i tot va inscriure el noi a classes nocturnes perquè aprengués a formar-se les seves pròpies idees i el va iniciar en els ideals republicans. El duia a reunions polítiques i en Francesc no podia estar més content.
Tenia 14 anys i es va aficionar a la lectura. Així aprenia de manera autodidacta, tot sol, tot el que no havia pogut aprendre a l'escola. També estudiava anglès, perfeccionava el seu francès i practicava el naturisme, un moviment que ens encoratja a gaudir de la natura i del cos de manera natural, recuperant tècniques dels antics herbolaris i de la medicina popular.
Ai, tant de bo totes aquestes coses me les haguessin ensenyat a l'escola.
En aquells moments, el país era com un vesper, ple de conflictes socials i polítics. Els treballadors protestaven perquè vivien en unes condicions molt dolentes. Treballaven de sol a sol per un sou de misèria. A més, el rei d'Espanya havia perdut la confiança de tothom i només va veure una sortida: renunciar al tron. Just l'endemà es proclamava la Primera República. En Francesc, com tots els republicans, es va alegrar que la monarquia s'hagués acabat. Però l'alegria va durar poc. Només un any després, el capità general Manuel Pavia va fer un cop d'estat i els militars van prendre el poder. Durant aquella dictadura conservadora, els republicans van ser perseguits. Només tenien dos camins: o amagaven les seves idees i passaven a la clandestinitat, o marxaven del país.
En Francesc havia fet diverses feines, com a dependent de draps de tela i comptable de forner. Però quan tenia 20 anys, va començar a treballar de revisor del ferrocarril, concretament a la línia que unia Barcelona amb la frontera de França. Allò li va permetre entrar en contacte amb obrers ferroviaris, però també amb passatgers de les més diverses professions i classes socials. De tots, n'aprenia alguna cosa. Entre ells, també hi havia alguns conspiradors i revolucionaris. I allò va donar una idea a en Francesc.
Com que tot el dia vaig amunt i avall, puc fer d'enllaç. Passaré cartes i documents entre els republicans clandestins que s'amaguen aquí i els republicans que són a l'exili, a França.
I així ho va fer. Però no en tenia prou amb aquelles tasques de correu. Conscient que la majoria de la gent que viatjava al tren tenia una educació molt escassa, la seva inquietud el va portar a muntar una petita biblioteca en un vagó. Així, els passatgers podien aprofitar els llargs viatges per llegir llibres i aprendre coses noves. Per cert, en un d'aquests trajectes va conèixer la Teresa Sant Martí, una noia de qui es va enamorar i que acabaria sent la seva esposa.
Quan en Francesc ja tenia 26 anys, seguia convençut que calia aconseguir tornar a instaurar una república, perquè ara hi tornava a haver rei. Per això no va dubtar a donar suport al pronunciament del general Villacampa, que era progressista i volia fer fora el monarca. Però aquell militar republicà va fracassar i, per no acabar a la presó com ell, en Francesc es va veure obligat a exiliar-se. Va marxar a París amb la Teresa, amb qui va tenir 4 filles. Aquell matrimoni, però, no va acabar bé. Un i altre tenien punts de vista molt diferents, tant pel que feia a la religió com a l'educació de les filles, i la parella es va acabar separant.
A París, el pensament polític d'en Francesc va canviar. Els republicans francesos i espanyols que coneixia el van decebre i de mica en mica es va decantar cap a l'anarquisme. Aquesta ideologia proposa crear una societat molt més justa i totalment igualitària, on ningú mani per sobre de ningú. Una societat sense govern, sense policia i sense presons. Una societat on no calgui imposar cap norma per la força, perquè tothom treballa de bon grat pel bé comú. Al mateix temps, a la capital francesa també va entrar en contacte amb alguns impulsors d'un nou model d'educació. Volien renovar l'escola de cap a peus. El seu objectiu era estimular els alumnes a pensar per si sols, sense obligar-los a seguir cap creença religiosa dins de les aules. Totes aquelles idees revolucionàries encaixaven com un guant amb el pensament d'en Francesc.
A París es guanyava les garrofes ensenyant llengua castellana. Tenia 35 anys i va establir molt bona amistat amb una de les seves alumnes, la Jeanne Ernestine Meunier. Era una dona soltera i rica, amb qui parlava dels ideals educatius que li rondaven pel cap.
I aquesta escola que t'imagines...
L'escola moderna? Ai, serà un moviment educatiu que aconseguirà canviar la societat, el món sencer.
Sí, això, l'escola moderna. I dius que nens i nenes estaran barrejats?
I tant. A la societat ve que vivim plegats, homes i dones, oi? Doncs per què no hem de ser educats plegats, també? I que aprenguin el mateix, que els nois no arriben a l'adultesa pensant-se que en saben més que les noies. Ah, i no tan sols això. També m'imagino ben barrejats la canalla de les famílies riques amb les famílies pobres. Sí, tots junts.
I per què?
Perquè només si aquesta barreja de classes socials ja es fa des de petits, a l'escola, doncs podrem crear una societat lliure, on hi hagi pau i convivència, i on tots ens entenguem des de l'estima pels altres. Els nens i les nenes no hi entenen pas de classes socials.
I com te l'imagines a l'escola moderna?
Doncs amb nens i nenes que es preguntin el perquè de les coses, que aprenguin a raonar i a pensar per si sols. Destruiré tots els llibres dels mestres antics, que només et demanen que t'aprenguis les coses de memòria.
Oh, la la, m'agrada molt. Què més, què més?
Doncs una escola sense exàmens, sense premis ni càstigs, però que fomenti la responsabilitat dels infants, que aprenguin des de ben petits a cooperar i a treballar en equip. Una escola que els desperti la curiositat, que hi aprenguin higiene i que facin exercici físic, que surtin a observar la natura, a descobrir els fenòmens físics, a conèixer els processos industrials, que s'interessin per la vida de les persones, que sàpiguin com són les vides dels treballadors.
És gairebé un somni, una escola així. D'on has tret totes aquestes idees?
Simplement de l'escola de la meva infància. Esforçant-me a fer tot el contrari del que m'hi vaig trobar.
Sabeu d'on havia tret totes aquestes idees, en Francesc? De molts llocs diferents. Dels llibres de grans pensadors revolucionaris, com Marx, Engels i Kropotkin, però també de filòsofs com Sòcrates i Rousseau. També mantenia correspondència amb anarquistes europeus que pensaven, com ell, que canviar l'educació era la clau per transformar el món i fer-lo més just. Però qui més el va inspirar va ser Paul Gauguin, un pedagog francès anarquista a qui visitava sovint. Sabeu què havia fet el senyor Gauguin? Durant 14 anys havia educat els nens del carrer de la vila de Saint-Puy. Havia recollit els infants més pobres en un orfenat i allà els va oferir una educació basada en el contacte amb la natura i en l'afecte personal. però també una educació científica, racional i laica, sense creences imposades.
Quan en Francesc tenia 42 anys, va rebre una notícia inesperada. Aquella alumna de castellà que havia tingut, Madame Monnier, havia mort. I per a sorpresa seva, li havia deixat en testament una part important de la seva herència, 1 milió de francs, perquè pogués fer realitat el seu somni de l'escola moderna. Així doncs, l'any 1901, en Francesc va tornar a Catalunya, va comprar un mas al Masnou per muntar la seva escola i, posteriorment, la va traslladar a Barcelona. L'escola va ser un èxit des del primer moment i les famílies confiaven en ell per educar els seus fills i filles d'aquella manera tan respectuosa. El moviment de l'escola moderna es va estendre per Catalunya, però també per València i per Andalusia. I 5 anys després, ja hi havia 36 escoles obertes. Després, aquell model educatiu va arribar a Europa i fins i tot a Amèrica.
Els principis revolucionaris d'aquells centres van fer enfadar molt l'Església Catòlica. Nens i nenes junts? Escola laica sense creences religioses? Pensament crític? I ara, tot allò els semblava un despropòsit. Per aquest motiu, Francesc Ferrer i Guàrdia es va guanyar molts enemics entre els polítics i els religiosos més conservadors de Barcelona. El moviment que impulsava representava una amenaça per a ells, que estaven acostumats a tenir un poder absolut sobre el pensament de la gent des de l'escola.
Això ja passa de tanca d'oli! Aquest Francesc l'hem d'aturar de seguida.
Ja, però què podem fer?
No li tragueu l'ull de sobre. Qualsevol errada que cometi serà l'excusa perfecta per ventilar-nos-el.
Ja, però i si no li trobem res?
Fa segles que el poder és nostre i sempre hem aconseguit el que volíem, per les bones o per les dolentes. Us ben asseguro que aviat li farem tancar la paradeta.
I l'any 1906 van tenir l'excusa perfecta. Un professor, traductor i bibliotecari del seu centre educatiu va intentar fer un atemptat contra el rei Alfons XIII i la seva esposa, justament el dia que es casaven. De seguida van detenir en Francesc. La policia el va acusar de ser-ne còmplice, així que van tancar la seva escola i a ell el van empresonar. Després de més d'un any entre reixes a Madrid, el van deixar lliure per falta de proves. Tot i així, no va poder tornar a obrir l'escola i la seva imatge va quedar lligada per sempre a tota mena de revoltes i atemptats. Per això, se'n va anar a Bèlgica per poder seguir la seva tasca de renovació educativa.
Però el juliol del 1909 va tornar a Catalunya. Venia a visitar la seva cunyada i la seva neboda, que estaven malaltes. Just aleshores va esclatar a Barcelona una gran protesta popular. Els treballadors estaven farts que els fessin anar a lluitar a la guerra del Marroc i es van revoltar. Aquells fets es van anomenar la Setmana Tràgica. Durant 8 dies, la capital catalana es va omplir de barricades. Com que molts obrers consideraven que l'Església sempre es posava de part dels poderosos, la gent va desfermar la seva ràbia cremant esglésies, convents i escoles religioses. Imagineu-vos si va ser fort tot plegat que un periodista va batejar Barcelona com la Rosa de Foc. Però el govern va enviar soldats que van sufocar la revolta a trets. I després hi va haver una repressió molt bèstia.
Van detenir i empresonar gairebé 2.000 persones. I sabeu qui van acusar de ser el responsable de la revolta? Exactament. Van dir que havia estat cosa d'en Francesc Ferrer i Guàrdia, que no tenia res a veure amb aquells fets. Però els seus enemics van veure que era l'ocasió perfecta per venjar-se d'aquell home i de les seves idees que, segons ells, eren la causa de l'odi contra l'Església i el govern.
Van jutjar en Francesc en un procés ple d'irregularitats. L'acusació va presentar declaracions falses. Ell no va poder presentar cap testimoni a favor seu i van incloure en el judici accions molt anteriors als fets de la Setmana Tràgica. Amb tantes trampes, era clar com acabaria la cosa. Era completament innocent però el tribunal el va declarar culpable del delicte de rebel·lió militar i el va condemnar a mort. Tot i que hi va haver grans protestes internacionals per aquella injustícia tan evident, no hi va haver marxa enrere. El van afusellar el 13 d'octubre del 1909 al castell de Montjuïc.
Just abans de morir, en Francesc no va permetre que li envenessin els ulls. Va mirar els soldats que l'apuntaven de fit a fit i va cridar.
No és culpa vostra. Sóc innocent. Visca l'escola moderna!
Molts anys després, el gran escriptor Albert Camus, francès d'origen algerià, el va recordar així.
Francesc Ferrer i Guàrdia pensava que ningú no és dolent voluntàriament i que tot el mal que hi ha al món prové de la ignorància. Per això, els ignorants el van assassinar.
En Francesc va ser un home que va lluitar tota la vida per construir una societat més justa i un món millor. Un mestre que va ser sempre fidel al seu pensament i que va crear un nou model d'escola que posava els infants al centre de l'aprenentatge per tal de convertir-los en ciutadans crítics, responsables i feliços. El seu model d'escola ha inspirat moltíssims pedagogs posteriors i ha ajudat a millorar el sistema educatiu al llarg dels anys. En Francesc va ser assassinat injustament, però la seva obra seguirà viva per sempre. Francesc Ferrer i Guàrdia va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Francesc Ferrer i Guàrdia, escolta el proper episodi de Vam fer història.
Una producció de Bacus per a 3CAT.